Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els ferrocarrils passaran per Sabadell cada 5 minuts a partir de l'any que ve. Avui s'ha confirmat aquesta data amb l'arribada de 15 nous trens que ho faran possible. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El reforç de les freqüències s'ha anat anunciant en moltes ocasions i quan arribi suposarà un salt endavant en el servei. Així ho ha destacat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
El que estem fent és exactament això, servir més i millor a un gruix important de població. Pensin que entre Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat... Estem servint, Escloc Barcelona, més de mig milió de persones. I això no és menor. I les xifres d'aquest èxit en la utilització de la línia metropolitana del Vallès ho demostra, aquests 80 milions de capacitat d'usuaris i aquesta voluntat de cara amb els 15 nou trens, doncs puguem arribar amb aquests 110 milions de viatges al dia.
El nou tren que s'ha presentat avui a Rubí estarà en fase de prova sense passatgers durant mig any.
L'equip de govern presenta els projectes sabadellencs del Next Generation a Madrid.
L'alcaldessa Marta Ferrés i els tinents d'alcaldessa Pol Gibert i Malta Morell han traslladat als secretaris d'Estat les propostes que la ciutat presentarà als fons europeus postpandèmia. Es tracta de 19 projectes valorats en prop de 570 milions d'euros que fa unes setmanes es van presentar a la ciutadania.
I en esports, el Sabadell ja prepara el partit d'aquest diumenge contra l'Oviedo.
Els arlequinats s'han entrenat aquest matí al CAR de Sant Cugat, tot plegat quan els d'Antonio Hidalgo es troben a només un punt de la permanència i a 5 jornades perquè s'acabi la Lliga.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que s'han seguit enfilant al llarg de tota la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dijous vindrà dominada pel domini d'aquest ambient assolellat que és present a pràcticament tot el territori. Només de cara doncs, a aquesta propera tarda pot caure algun feble ruixat cap a l'extrem nord del Pirineu que ha tocat a la banda francesa, però en general seran fenòmens, insistim, poc significatius. El més destacat, però, sí que és la temperatura que està pujant i de valent cap a les comarques de Girona, fruit d'aquest vent de component sud i oest que fa enfilar el termòmetre en aquest sector del país i on aquí s'estan assolint temperatures al voltant màximes de 27-28 graus. I aquestes temperatures també són força elevades, com ho van ser la jornada d'ahir, a punts doncs, del prelitoral, de les Terres de l'Ebre i de Ponent, on també es podran arribar aquests 27 o 28. A la resta, entre 20 i 25 graus, per tant, una jornada ja una miqueta calorosa durant les primeres hores d'aquesta tarda. De cara a demà tindrem més intervals de núvols, sobretot a punts costaners, i també les nuvolades podran deixar algun ruixat una miqueta més en ganes cap a punts del Pirineu durant la tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. Només hi ha un punt conflictiu a les vies més properes a Sabadell, és concretament la C58 al seu pas per Montcada, on a aquesta hora hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions en sentit Barcelona. La freqüència de pas d'un tren cada 5 minuts a la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat, el seu pas per Sabadell, serà una realitat a partir de l'estiu de l'any que ve. Avui s'ha entregat el primer dels 15 nous combois que contribuiran a assolir aquest temps, que, com ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, suposarà deixar de fixar-se en l'horari i agafar el tren com si fos el metro.
Aquest servei que prestem actualment amb horaris, que són molt freqüents ja actualment en hora punta, però que continues doncs, mirant l'horari, jo com a usuari d'aquesta línia doncs, us asseguro que miro l'horari sovint abans d'anar cap a l'estació, a un servei per freqüència. A un servei per freqüència que vol dir que això serà com el metro. Ja té el nom, Metro del Vallès, i l'hem utilitzat en moltes ocasions, però és que efectivament tu aniràs cap a l'estació sense atendre l'horari. I a l'arribar a l'estació tindràs senzillament el rellotge que et dirà quan passa el proper tren.
La línia del Vallès veurà com la unitat 115 circularà en proves per les seves vies durant el pròxim mig any sense passatgers.
El nou model té capacitat per 775 persones i incorpora una entrada USB a cadascun dels 196 seients per carregar dispositius. compta amb un sistema de videovigilància digital en temps real i ha situat 4 pantalles informatives al llarg del sostre de cada vagó. En les hores vall, la freqüència de pas serà de 10 minuts. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, diu que l'esforç de l'empresa respon a 3 reptes.
Nosaltres teníem 3 reptes a assumir, o 3 grans canvis que havia d'afrontar l'empresa. El canvi climàtic i la contaminació. Teníem un segon repte que era el canvi tecnològic, la digitalització del servei de transport públic. Evidentment, això ha sigut imprescindible per fer front conjuntament amb l'ATM a tot el que ha sigut aquesta pandèmia que estem encara vivint. I el tercer, un canvi d'escala, que és aquesta escala global passar-la a ser una escala local o una escala global. No? Ja no pensem com la gent es mou des de Rubí fins a Montaner o fins a passar a Catalunya, sinó com es mou la gent des de Rubí fins a Hong Kong o fins a Nova York.
El canvi suposa la contractació de 200 persones. La incorporació de la nova maquinària va ser una decisió de Josep Rull quan era conseller el 2016. El 2022 s'espera recuperar el nivell de viatges anterior a la pandèmia.
L'empresa ha decidit invertir 230.000 euros a l'estació de Can Feu Gràcia de Sabadell per fer una actuació que eviti inundacions com les de l'octubre del 2019 que van aturar el pas dels trens durant un dia sencer. La incidència de la Covid-19 en els centres educatius de Sabadell s'ha reduït en els últims 15 dies. Segons les dades d'educació d'aquest dijous, actualment hi ha un total de 41 grups escolars confinats per un positiu. Són 26 menys que fa 2 setmanes. Sí. 52 guarderies, escoles i instituts tenen algun tipus d'afectació ara mateix a conseqüència del coronavirus.
A banda de la quarantena de classes tancades, també hi ha 1.081 persones aïllades. Són pràcticament 600 menys respecte de l'últim balanç.
Pel que fa als positius, també hi ha hagut 86 menys que 2 setmanes abans.
En els últims 10 dies s'han diagnosticat un total de 108 contagis als centres educatius locals.
Quins són els centres educatius més afectats?
D'una banda, l'Institut Ferran Casablanques a la Concòrdia, que acumula 5 grups confinats, 110 persones aïllades i 5 positius en els darrers 10 dies. De l'altra, el centre de la mare del Diví Pastor, el centre, amb 4 grups aïllats, 108 persones en quarantena i 3 casos positius en els últims 10 dies.
Mentrestant, el virus continua remetent i l'evolució dels indicadors millora cada dia a la ciutat.
Així és, el risc de rebrot ha baixat 10 punts fins a situar-se en els 212 actuals. També ha retrocedit lleugerament la velocitat de contagi fins al 0,71, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha passat dels 303 casos per cada 10.000 habitants als 294. En les últimes 24 hores s'han detectat 46 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 18.694. També s'han notificat 2 defuncions més, que situen el grup total de morts a les 553.
I la pressió assistencial al Taulí també va millor.
El nombre de pacients ingressats per Covid-19 ha baixat fins als 78, 14 menys que en el balanç de dilluns. També cauen els malalts crítics o semicrítics als 18, 4 menys. Entre dilluns i dimecres, l'Hospital de Sabadell ha notificat 28 ingressos nous, 3 defuncions i 22 positius més.
Els projectes sabadellencs que optaran als fons europeus post-pandèmia Next Generation ja s'han presentat a Madrid. L'alcaldessa Marta Ferrés i els tinents d'alcaldessa Pol Gibert i Marta Morell s'han reunit en les últimes hores amb responsables de diferents àrees per donar a conèixer les propostes per transformar Sabadell. L'objectiu és que les tinguin presents quan arriben als fons d'Europa i s'hagin de repartir. Repassem alguns d'aquests projectes. Entre les iniciatives hi ha els plans per ampliar el nombre de pisos protegits i rehabilitar energèticament els habitatges.
El 67% dels edificis de Sabadell són anteriors al 1980 i queden fora de la primera normativa sobre aïllament tèrmic. Aquest fons ajudaria a arribar a 11.000 habitatges de tots els barris de Sabadell per rehabilitar el seu sistema energètic. La promoció de pisos de lloguer serien construïts a través de Mimosa i de Sabadell Lloguer Social. La trobada per presentar aquests projectes s'ha fet amb el secretari d'Estat d'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas.
També hi ha hagut trobada amb el secretari d'Estat d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Raül Blanco.
S'ha abordat la instal·lació d'energies renovables, en especial la fotovoltaica, la innovació de pimes i la promoció de xarxes intel·ligents i de comunitats locals d'energia a polígons d'activitat econòmica.
Reunió amb el secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos.
La intenció és la de fomentar la digitalització de l'administració i el teletreball, també del projecte Gran Via Ripoll, amb el qual es pretén tornar a posar el riu al mapa de la ciutat com a pol d'atracció d'activitats esportives, industrials i culturals.
Reunió amb el secretari d'Estat de l'Agenda 2030, Enrique Santiago.
S'ha parlat de la implementació dels fons i projectes Next Generation dins de l'Agenda 2030 i també de la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible a nivell municipal.
I una última reunió amb el director general dels Drets dels Animals, Sergio García.
La futura llei de protecció animal ha sigut el tema central. S'ha parlat del paper que hi tindran les administracions locals en aquesta matèria. També s'ha presentat el projecte per construir un nou refugi d'animals a la ciutat.
Una formació professional encarada a les necessitats de les empreses. Aquesta és la solució que reclamen des del món industrial a falta de relleu generacional que pateixen les empreses de la comarca. Aquest sector productiu està notant un envelliment dels seus treballadors i no troben joves qualificats que puguin renovar les plantilles. Una situació que CIESC, Texfor i el Gremi de Fabricants van exposar al 4 Congrés de Primers de Catalunya.
Per salvar aquest obstacle i continuar mantenint el teixit industrial sabadellenc i ballesà, des del Gremi aposten per la formació professional dual, és a dir, que la docència estigui complementada amb les pràctiques empresarials. D'aquesta manera, la secretària general de la patronal, Núria Aymerich, creu que s'aconseguiria respondre millor les necessitats de la indústria.
Tenir una FP totalment desenvolupada i una FP dual és un dels reptes principals que té Catalunya. Hem de fer una aposta clara per la indústria, per la formació professional dual, per una formació professional que s'ajusti a les necessitats de les indústries, i una formació contínua que ajudi els treballadors d'aquestes empreses a estar al dia. Això no ho tenim, ni ens falta.
En paral·lel, des de la patronal també demanen als governs creure més en el sector industrial, a través d'ajudes directes, de bonificacions fiscals o amb l'arribada dels fons europeus de recuperació.
Qualsevol inversió en renovació de maquinària, per exemple, ha de desgravar. Totes aquelles inversions fetes en favor de la innovació han de desgravar. Hem de tenir ajuts directes que permetin a les empreses invertir per la seva millora i que això no estigui penalitzat, sinó com a altres països, per exemple Itàlia o el País Basc, això sigui un suport clar perquè l'empresari tingui la possibilitat i la facilitat d'invertir al màxim en digitalitzar-se, en innovar, en crear més ocupació. Tot això ha de tenir ajuts del govern.
Tot plegat per fer la indústria més competitiva, més atractiva pels joves, més moderna i més sostenible. En aquesta sessió del 4 Congrés de Pimes de Catalunya també hi van participar representants locals del comerç, l'emprenedoria i el tèxtil.
I l'empresa sabadellenca Fluidra, dedicada a la fabricació i al manteniment de piscines, aconsegueix un benefici rècord de 67,3 milions d'euros al primer trimestre d'aquest any 2021. El grup atribueix aquests bons resultats a una reducció del cost del deute i a un fort increment de les vendes, sobretot al mercat americà.
Entre gener i març aquest any, les vendes de la companyia han crescut un 61% en termes interanuals, arribant als 508 milions d'euros. Per altra banda, el benefici brut d'explotació ha situat el primer trimestre de l'any en 135 milions, més del doble respecte a l'exercici anterior. L'empresa ha revisat a l'alça les perspectives del 2021, situant el creixement del benefici net entorn al 50% i 60%. Aquest augment suposa superar de manera anticipada els objectius pel 2022 en el pla estratègic del grup.
Els treballadors de la unitat 4 de repartiment de Sabadell, que estan en vaga des de fa un mes, han exposat les seves reivindicacions al Parlament.
Una delegació dels 12 treballadors que mantenen la protesta han estat convidats per Esquerra i la CUP per exposar les seves demandes. Es queixen d'un excés de feina i que l'empresa està desmantellant el servei públic per centrar-se en la paqueteria del comerç electrònic. A més, també acusen Correus de contractar personal per minimitzar els efectes de la seva protesta.
Ciutadans demana al govern de Marta Ferrés que trenqui amb Junts per Sabadell després que Lourdes Ciuró critiqués l'ús excessiu del castellà als plens municipals.
Adrián Hernández, portaveu de la formació Taronja, qualifica de vergonyoses i d'hispanòfobes les declaracions de la seva homòloga de Junts. Hernández ho considera com un atac a tots els sabadellencs i ha demanat a l'alcaldessa de la ciutat que expulsi els assessors de govern juntaires. Des de la formació nacionalista han recordat que el català és la llengua pròpia de l'Ajuntament segons l'article 5 del reglament i que, si no agrada, que el denunciïn a la justícia.
Obrim l'extensa pàgina cultural del dia d'avui. El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus i els 5 equipaments de la ciutat s'hi sumaran per desè any consecutiu. Són el Museu d'Art, el Museu d'Història, l'Espai Cultura, l'Espai Natura i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Entre el 15 i el 25 de maig han organitzat una extensa programació que inclou la Nit dels Museus, tallers familiars, visites guiades i jornades de portes obertes.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha celebrat que aquest any es pugui recuperar una tradició com aquesta a la ciutat i ha recordat algunes restriccions imposades per la pandèmia.
Enguany tornem, afortunadament, com amb tantes altres coses, a la presencialitat, encara que sigui una presencialitat una mica sesgada encara. La programació serà d'unes jornades de portes obertes amb diverses activitats gratuïtes per tots els públics. Degut a les condicions sanitàries que encara ens restringeixen, aforaments i evidentment, doncs, la manera d'accedir-hi, els aforaments seran limitats i caldrà inscripció prèvia a totes les activitats.
I entre les activitats programades destaca la Nit dels Museus, que se celebrarà el dissabte 15 de maig. De moment, els equipaments estaran oberts fins a les 10 de la nit, però es podria allargar si el Procicat ho avala. De la Rosa explica que és una activitat per acostar els joves als museus.
La Nit dels Museus té com a objectiu, evidentment, fer que els museus siguin més accessibles al públic, en general, i en particular a un públic més jove. Vol també generar una xarxa de museus europeus en un esdeveniment comú, festiu i amistós.
Per altra banda, una de les novetats d'aquesta edició és que hi haurà un concurs en línia amb preguntes i respostes sobre els museus de la ciutat a través de l'aplicació Kahoot. Podeu trobar l'enllaç i consultar tota la programació per commemorar el Dia Internacional dels Museus al web de Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament i el col·lectiu Artefacto ja han posat fil a l'agulla per protegir l'art urbà de Sabadell. Una de les propostes és un festival que vincularà aquest tipus d'art amb altres disciplines com la dansa. La primera edició podria arribar aquest mateix any i anirà creixent fins al 2024, coincidint amb l'any en què Sabadell serà capital de la cultura catalana.
A part del festival, també s'està impulsant una aplicació que reculli tot l'art urbà de la ciutat, perquè els ciutadans el puguin conèixer i descobrir. L'objectiu és fomentar les rutes d'art urbà a la ciutat, però també diferenciar molt bé aquestes creacions dels actes vandàlics. Ho ha apuntat el regidor de Cultura Carles de la Rosa al Cafè.
Distingim molt clarament que hi ha un artista urbà i després sí que hi ha més persones que poden fer actes vandàlics i, evidentment, això s'ha de diferenciar. I el que hem de fer és dignificar i desestigmatitzar aquest tipus d'art, perquè realment si la ciutat va acollint, i això a més l'Ajuntament ho fa tot sovint, no? amb drets civils, amb cicles de vida, amb moltes residències que utilitzen el mural com un mitjà d'expressió perquè quedi en la ciutat de l'abast de tothom.
En paral·lel també s'ha creat un web on s'inclouen els murs disponibles a la ciutat per acollir aquestes creacions.
El primer disc de Manel Navarro ja es troba disponible, s'anomena Cicatriz. Un treball carregat d'històries de superació, com aquest que Tenga Suerte, que escoltem de fons. L'àlbum ha trigat 2 anys a veure la llum i s'ha editat també en vinil.
Els contractes vigents i factors externs han anat endarrerint la seva sortida. Inclou un single fet en col·laboració amb el terrassenc Miqui Núñez, que també ha estat representant a Eurovisió com Navarro. Ambdós es coneixen des dels 17 anys. Navarro diu al programa El Cafè de la Ràdio que està satisfet amb aquest treball.
Em sento molt feliç, la veritat. Jo crec que bueno, he demostrat que sóc jo mateix en aquest disc, no? que tot el que havia fet abans doncs, per consells externs, però al final havia acabat sent un personatge que no em representava gaire. I la veritat que estic molt content. No? L'acceptació del disc està sent molt bona. A l'últim single amb el Miqui està anant com un tiro. I la veritat que és això. No? Jo considero que perquè un treball vagi bé ha d'estar bé un mateix. I jo crec que en aquest moment ho estem i ho estem demostrant, no?, amb aquest disc i amb tot el que vindrà ara.
Navarro no renega del seu pas pel festival musical que el va posar al focus mediàtic i diu que segurament no hauria arribat on és sense ell, però reivindica les seves peculiaritats més enllà de la imatge d'aquell moment. Pel camí hi han hagut diversos trencaments, però les cicatrius mostren que les ferides ja han estat guarides.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica. Quarta temporada.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I fora de Sabadell i de la comarca, el govern espanyol proposa prorrogar els expedients de regulació temporals d'ocupació fins al 30 de setembre.
Aquest nou allargament es faria amb unes condicions semblants a les actuals, segons ha comunicat l'executiu en la reunió del diàleg social. La patronal, els sindicats i el govern espanyol han coincidit en la necessitat de mantenir els ERTO, que han permès suspendre temporalment la feina de gairebé 3 milions i mig de persones a l'Estat durant la crisi de la Covid-19.
La vicepresidenta econòmica i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, defensa que el model de pagament per ús de carreteres és el més just d'Europa.
Calviño defensa així la construcció de peatges, autopistes i carreteres de l'Estat per l'any 2024. Afirma també que el sistema actual de peatges, només algunes vies d'alguns territoris, genera enormes desigualtats i afirma que cal alinear-se amb el model europeu.
La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, nega una relació entre els resultats del PSOE a Madrid i la gestió del govern espanyol.
La ministra ha afirmat que el govern està centrat en la lluita contra la pandèmia i que, tot i que el resultat dels socialistes a les eleccions del 4M són dolents, el que passa a Madrid es queda a Madrid.
I a tot això, el secretari general del PSOE a Madrid, José Manuel Franco, ha presentat la seva renúncia per la derrota davant d'Ayuso.
La seva és la primera dimissió del Partit Socialista per la contundent derrota de les eleccions del 4M. Franco és delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid i és qui va haver d'afrontar les querelles per permetre les manifestacions del 8M l'any 2020.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell s'ha entrenat aquest matí al CAR de Sant Cugat per preparar la visita de diumenge al Carlos Tartiere. L'equip se centra en aquest compromís i evita obsessionar-se amb càbales per saber quants punts faran falta per salvar-se. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de fora resulta difícil no agafar la calculadora amb tants equips implicats, amb el Sabadell a només un punt de la permanència i a tan sols 5 jornades de baixar el taló de la Lliga Smartbank. El porter Ian Mackay, sense fixar cap xifra concreta, sí que s'ha atrevit a establir un sostre.
Creo que este año va a estar menos de 50 puntos la salvación. No te puedo decir cuántos, pero creo que no se va a llegar a los 50 puntos por el caso que hay muchos enfrentamientos directos entre la parte de los partidos de la parte de abajo ahora mismo, y entonces todos los equipos no pueden sumar los 3 puntos. Entonces yo creo que va a estar algo menos de 50 puntos.
Un Mackay que, si bé és cert que no ha tingut un paper determinant en les dues últimes victòries, ha estat encertat quan li ha tocat intervenir. El gallec és de llarg el porter que més aturades ha fet de la categoria, amb una mitjana de més de 3 per partit. Conscient de ser una de les peces amb més responsabilitat de tota la plantilla, el seu missatge és el de sempre: està per ajudar al màxim l'equip a salvar-se.
Jo intento estar lo mejor posible en cada partido para poder ayudar al equipo. Siempre digo lo mismo, al final yo soy el último eslabón del equipo para que la pelota no entre en nuestra portería. Entonces al final hay un trabajo espectacular de todo el equipo antes, y luego después, pues cuando por desgracia llegan a la última línea, que es a mí, pues intentar pues que no entre la pelota. Luego después, que si estoy haciendo buena temporada o no, pues al final eso es lo dejo a la elección de los que ven el fútbol, de los que siguen al Sabadell y todo eso. Yo ya te digo, estoy centrado en yo encontrarme bien cada partido para poder ayudar al equipo.
D'altra banda, avui s'ha conegut la designació arbitral d'aquest Oviedo Centre d'Esports de diumenge. Es tracta del logroñés Daniel Ocon Arraiz, que coincidirà amb el Sabadell per tercer cop enguany, després de l'empat a Almeria amb el rocambolesc lliure indirecte de Macaritze i la derrota a l'RCD Stadium. Al VAR, Arcediano Monestillo.
No deixem el futbol ni el Centre d'Esports. El femení Arlequinat té diumenge una oportunitat molt propícia per trencar amb la ratxa de 4 derrotes consecutives i sumar la tercera victòria de la temporada preferent.
Les Arlequinades visiten el Verdú Vall del Corb, que encara sense puntuar, i amb uns números que parlen per si sols: només un gol a favor i 73 en contra en 8 jornades. Abril del Toro, jugadora del Sabadell, sap que tenen una sortida ben assequible.
Pensem que són uns punts fàcils, però tampoc ens podem confiar. I doncs això, que partit a partit, i hem d'intentar sempre donar el millor de nosaltres i guanyar.
Ara bé, la temporada passada, abans de l'aturada per la pandèmia, amb dos equips van oferir un espectacle ben inusual, amb una pluja de gols que va acabar amb 7-7. Ara, però, les diferències entre els dos conjunts s'han accentuat més. Diumenge a les 5 arrencarà Verdú, ben a prop de Tàrrega, aquest Verdú Vall del Corb, Centre d'Esports Sabadell Femení.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En futbol sala, Escola Pia i Club Natació Sabadell afronten les tres últimes jornades de segona B amb el mateix objectiu en ment, classificar-se per al play-off d'ascens. Després del derbi, Escolapis i Nedadors es veuen les cares amb els dos últims classificats.
La Pia rep el QM Manresa a casa, mentre que el club visita el penúltim, el Bellsport l'Hospitalet. Els de Can Colapi són els millors col·locats, ja que mantenen la segona posició amb 44 punts, dos més que el Natació Sabadell. Ara bé, el Mataró té un partit ajornat pendent de disputar i si el guanyés faria caure un lloc tant a uns com a altres. En els dos escenaris ja fan els respectius càlculs per saber si podran acabar entre els dos primers. Pedro Donoso és el tècnic de la Pia i Borja Burgos, el del club.
Si sumamos 6, yo creo que podemos optar hasta la segunda plaza, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Vamos a pensar en el próximo partido, vamos a intentar programar bien los entrenos, que la gente esté centrada y, bueno, y recuperar, porque hay mucho golpe, Povedano está lesionado, Leni también, en fin. La competición es dura y lo bueno que tenemos un buen armario de banquillo y, bueno, hay que ir tirando de todos porque si no es imposible, ¿no?
Tot el que no sigui treure 9 de 9 no serveix de res, per tant, bueno, ara venen d'una setmana de parón perquè hi ha hagut un positiu a Mataró i no juguen. És un equip amb experiència, porta molts anys amb un bloc de jugadors bastant semblant, experimentats. Crec que tots els rivals d'aquesta segona lliga són molt durs i serà un partit dificilíssim, però bueno, ja et dic, crec que ho hem d'intentar fins al final, fins que no hi hagi una altra opció.
El club recupera per fi Pepe Font després dels quatre partits de sanció que li van caure en el derbi de la primera volta. El xoc a l'Hospitalet dissabte a les 6 de la tarda. Una estona abans, a les 5, ja haurà començat el Pia Manresa.
El Creu Alta Sabadell Handbol pot deixar feta la permanència primera nacional de forma matemàtica aquest cap de setmana. Perquè això passi, l'equip arlequinat contempla dues variables, la directa, guanyar la Roca, o esperar que perdi el Banyoles.
Tot i que el conjunt Roquerol s'ha mostrat com un dels més forts de la categoria, ja no té gaires possibilitats de classificar-se per les fases d'ascens. El rival no juga res, però el tècnic Sergi Cifré prefereix no refiar-se'n.
En aquest tram final de temporada sí que et trobes amb aquests partits on jugues contra equips que a priori són superiors i estan en la part més alta de classificació, però que realment ja estan salvats per sota, a dalt no poden optar res i estan en una zona intermitja que realment no juguen res definitiu. Llavors, però clar, això també els té pressió i poden jugar sense cap pressió i donar bon resultat, però bueno, no descartem res.
L'Oar Gràcia, per la seva part, disputava ahir a la nit el partit de la jornada 27 i l'equip de Cesc Borrell va caure per la mínima 32-31 a la pista de l'Handbol Poblenou. Ja salvat, el conjunt verd i blanc torna a jugar dissabte rebent la Salle Montcada. Bernat Corredoro és jugador dels graciencs.
Me l'imagino una mica amb un tanteig entremig, potser. Perquè no, ells no els agrada posar tant ritme, a nosaltres sí, llavors potser no ens trobarem ni un 16-19 ni un 35-35. Però bueno, al final també això, cada partit va com va i haurem d'estar preparats per si és un tanteig alt o és més baix.
Dissabte a 6:45, aquest intrascendent Oar Gràcia a la Salle Montcada. Una hora més tard arrencarà a Cal Balzac el Creu Alta Sabadell La Roca.
I acabem amb bàsquet, perquè és un cap de setmana decisiu pels dos equips sabadellencs de Copa Catalunya. Al Campionat d'Espanya de Primera Divisió, el Club Natació Sabadell juga un duel directe contra el Cerdanyola per una plaça a les fases d'ascens a la Lliga EVA.
Encara resten 3 jornades per finalitzar la fase regular, però el club pot certificar la segona plaça. El conjunt nedador té un balanç de 5 victòries i 2 derrotes, una més que el Cerdanyola abans del partit decisiu. Jonathan Ramírez, tècnic de l'equip, defuig de la pressió.
Obviamente, como jugadores, les encanta ganar, ¿vale? Siempre que se pueda, pero yo sinceramente no creo que sea una presión añadida, ¿vale? Es decir, más allá de intentar quedar lo mejor posible, no el hecho de quedar segundo, ¿sabes? Es decir, podremos perder, pero bueno, seguiremos estando orgullosos de la temporada hecha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el equipo en ese sentido no creo que vaya a acusar excesivamente esto. Yo como entrenador y desde la parte técnica tampoco no ponemos una presión excesiva.
El partit de Cerdanyola es va resoldre amb un triomf verd per 4 punts. Per tant, en cas de victòria nedadora, per més de 4 punts, la classificació seria matemàtica per l'Averaix. El xoc dissabte a les 8. L'endemà, a partir de les 6, el bàsquet Pia jugarà l'accés a la final a 4 de la Copa Federació en l'última jornada, en què rebran el Castellà.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 6 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.